al matí. Els més petits de casa.
Les persones necessitem els límits i les normes per poder desenvolupar-nos, però com de difícil és definir i fer complir aquests límits i normes? Avui a la secció Els més petits de casa ens endinsem en un dels temes centrals per al desenvolupament dels nostres fills i filles. Bon dia, Eva Guarino.
Bon dia, Raquel. Sí, si posem aquesta llista, límits, normes, convivència, crits, plors... Són un seguit de paraules que, si et pares a pensar, molts de nosaltres escoltem i ja arrufem el nas, comencem a suar, ens posem nerviosos. Però avui crec que tindrem el quid de la qüestió. Uh-huh. Us proposo llegir-vos el llibre Límits, de la Míriam Tirado, que és consultora de criança conscient. Us asseguro que no us deixarà indiferents i que canviareu la vostra perspectiva a l'hora de posar límits. No sé si ens ho farà més fàcil o no, jo crec que sí, però que canviarem la perspectiva i crec que això és molt, molt important. Bon dia, Míriam.
Hola, què tal? Bon dia.
La Míriam Tirado, a banda de ser consultora en criança conscient, és periodista i escriptora especialitzada en maternitat i paternitat i criança. Sí. I fa molta difusió per xarxes socials. La vam entrevistar fa dues temporades pel llibre Enrabiades, però en té una llarga llista. Tinc un volcà, el fil invisible, remogudes, el cercle... Uh-huh. I, a més, la Míriam vindrà a Sabadell aquest dijous. Vindrà a la llar del llibre, oi, Míriam? Assignar llibres, els llibres que vulgueu portar-li, que vulgueu comprar allà, a les 6 de la tarda, a la llar del llibre. Com va aquesta gira de pre-Sant Jordi, Míriam?
Doncs bé, amb ganes. Vam començar el dissabte, hi ha Granollers i Girona, i tota la setmana assignant llibres per acabar el dissabte a Barcelona tot el dia per trobar-me amb els lectors. A mi m'encanta Sant Jordi, és fantàstic poder-ho allargar uns dies més.
I a més es preveu que aquest Sant Jordi serà apoteòsic, no? En tenim moltes ganes.
Sí, a veure si el temps acompanya, que sembla que no gaire. Llavors això, bueno, a veure com... A vegades passa, que el dia de Sant Jordi fa de tot. Fa sol, fa pluja, sí. Fa núvol, fa una mica de tot. A veure si respecta una miqueta i podem celebrar-ho com Déu mana.
Molt bé. Parlem del llibre Límits. De com posem aquests límits? Com és de complicat posar aquests límits, no, Míriam?
Doncs molt, molt, i ho parlo per pròpia experiència, perquè és un tema que, per això he fet aquest llibre, perquè és un tema que a mi sempre m'ha costat, i bé, crec que no és només a mi, en general ens costa posar límits perquè... és un tema que no se'ns ha explicat bé des del principi. És a dir, quan érem nens petits, normalment érem criats des del paradigma de criança tradicional, on no teníem gaire ni veu ni vot i la nostra veu no era gaire escoltada. Aleshores, sentíem, no, que quan nosaltres, no, un nen doncs té la seva opinió i per ell allò és molt important, si se t'esclafa, no, d'alguna manera aquella opinió, vas no escoltant-te, no? I això durant anys i anys i anys, arribes a l'adultesa sense haver-te fet gaire cas, no? I quan un no es fa cas a si mateix en el sentit de que no s'escolta, que no sap on són els seus propis límits, costa molt llavors posar-los i fer que els altres els respectin, no? I si això ens passa a l'edat adulta amb qualsevol persona, imagina't amb els nostres fills, amb tot allò que ens remouen, no? I que és una gran responsabilitat criar i educar els fills. És un tema complicat, però és possible dur a terme i establir límits conscients i fer-ho d'una manera respectuosa. No fa falta cridar, enfadar-nos i acabar tots histèrics per posar límits.
Això ens sembla molt interessant, el que dius, que sovint no tenim clars nosaltres mateixos, no? Els propis límits, i que després doncs això fa que doncs fem aigües, no? Quan intentem doncs predicar amb l'exemple amb els nostres fills. La primera pregunta que em sembla interessant és: per què és important també posar aquests límits, no? Perquè donen doncs això, no? Com un marc, ens estructuren, que és que sembla que a vegades és com una cosa negativa i no ho és.
Al contrari, els límits són imprescindibles per viure una vida plena i on puguem desenvolupar-nos d'una manera correcta. Necessitem tenir clar nosaltres mateixos què sí i què no, què acceptarem i què no acceptarem mai. Necessitem saber quines són les línies vermelles que no deixarem creuar a ningú. Necessitem saber on estan els nostres límits, no només en la relació amb els altres adults, sinó també en les relacions laborals, en les relacions amb la família, per exemple, la família d'origen, i també necessitem saber quins són els nostres límits a nivell de família, no? Si parlem amb nens, i tenir molt clar quins són aquests límits que hem d'establir a la infantesa, als nens i a les nenes, perquè ells es puguin desenvolupar d'una manera sana. Els necessiten. No és que, ui, els hem de posar perquè si no se t'enfilen a les barbes. No, no, és que els necessiten per poder viure d'una manera equilibrada i feliç. Per tant, són molt importants.
I fa molta gràcia perquè en el llibre expliques, no, que és evident que els nens no ens diran quan els hi posem un límit o quan els donem una norma, no ens diran gràcies mama, papa, per haver-me donat aquesta norma, ara sé el que ets de fer. No ens donaran mai les gràcies, no? Perquè ells han de lluitar contra aquests límits i aquestes normes. I això és el que ens fa por, no?
Clar, normalment esperem aquesta validació, que ens donin la raó, que ens ho posin fàcil, que ens diguin gràcies, que bé, que estiguis fent aquesta feina de mama i de papa tan ben feta, no? Però això no passa. I ells, la seva naturalesa, la naturalesa de l'infant, és anar cap a la llibertat i l'autonomia i, per tant, a rebutjar qualsevol cosa que pugui coartar aquesta llibertat que ell sent. Que, per exemple, no, posem un exemple que això s'entendrà millor. Tu li dius que s'ha de dutxar perquè, bueno, és important que hi hagi una higiene o que se'n vagi a dormir, i un nen als 4 anys, per ell no és gens important dutxar-se o anar a dormir. Tant, pot, evidentment, et contestarà aquest límit i et dirà que no vol, i que després, i quan arribi el després també et dirà que no, i que demà, i és la seva feina, no? Diguéssim, l'infant ha de, des del seu punt de vista, des de com ell sent la vida, i que, per tant, per ell no és important ni dutxar-se ni anar a dormir, sinó fer el que ell en aquell moment li ve de gust fer, perquè està totalment en la fase egocèntrica, ell ens el protestarà, aquest límit. I això ho hem de donar per descomptat. Si ho donem per descomptat, que els protestaran i que no hi estaran d'acord, no ens posarem tan nerviosos. Si el que esperem és que ens el validin, que ens diguin, ai, que bé, sí, i tant, i vaig corrents a dutxar-me, llavors, clar, quan no ho facin, ho viurem amb molta frustració. I sovint el problema dels límits no és tant el que facin els nens fan el que els toca fer per l'edat que tenen, sinó com nosaltres afrontem allò que passa.
La reacció, no? Exacte. Que és quan ve l'enfadada, el crit, o que després ens fa sentir culpables, no?
Exacte. Reaccionem d'una manera inconscient, esperant, no?, que les coses siguin com nosaltres a la nostra ment hem imaginat fantasiosament, no? Com que això, que ens donarien les gràcies i que ens dirien que sí a tot. També se'ns ha inculcat que el bon nen és aquell que no protesta, el que s'ho menja tot, el que no es mou de taula, el que dorm del tirón, i el que no protesta mai, no? Això no és veritat. Això hem de treure'ns aquesta idea del cap i veure la infantesa com un moment de reivindicació, de recerca dels límits, de recerca també d'autonomia, de la seva pròpia identitat, i que ells han de fer el que els toca, però a nosaltres també ens toca ser responsables i posar els límits allà on han d'anar.
I quan hem posat aquests límits, ho hem fet de manera conscient, ens el creiem, som responsables i prediquem amb l'exemple, no? Com deia la Raquel abans, i no ens fan cas, és a dir, no segueixen aquest límit, què fem? Mm-hmm.
Primer, entendre que és normal que no ens facin cas. És el que acabo d'explicar, que els toca també protestar-los. I després hem de veure per què els protesten. És per reivindicar-se? És perquè tenen un altre malestar que res té a veure amb aquell límit, però que aprofiten el moment de conflicte per treure'l cap enfora? Imagina't, gel del germà, o tenen algun conflicte a l'escola que els està provocant molt malestar, i quan arriben a casa tu poses un límit i llavors ells per allà aprofiten per treure tot el malestar que han arrossegat durant tot el dia. És un tema de crida d'atenció perquè ens noten absents. Llavors haurem de buscar quina és l'arrel de que, al llibre ho explico, hi ha diferents motius pels quals un nen pot saltar-se, creuar aquesta línia vermella que hem posat, i hem de fer una mica de Sherlock Holmes i veure quin és l'origen. Hem d'anar a l'arrel. El comportament és això que està passant i que veiem. El nen se salta el límit que li hem posat, però això no és l'important. L'important és per què se l'està saltant i què ens està intentant dir que no ens sabíem paraules. Mm-hmm.
Després també hi ha el tema de que tu poses uns límits i unes normes a casa teva, no? Però a la casa dels avis, per exemple, o a la casa del millor amic o de la millor amiga, les coses funcionen d'una altra manera. Com ho gestionem, això?
Bé, sabem que és normal, que no tothom té la mateixa visió de les coses. Normalment, en tema de límits, no hi ha tanta variabilitat, és a dir, en temes de límits, segurament la gran majoria de pares hi estarien d'acord, en temes d'higiene, en temes d'alimentació, en temes de son, en temes de... Però sí que, per exemple, en pantalles, que per mi és un límit clar, sí que hi ha molta diferència depenent de la família i també de la cultura. Per tant, aquí hem de fer molta pedagogia, entendre que el nostre fill li xoqui segons què i explicar-li, sabent que potser no ho entendrà. El més probable és que no entengui el perquè a casa del meu amic es fa d'una manera i, en canvi, quan jo vaig a casa em diuen que no puc menjar això o que no puc mirar la tele quan a mi em plau, no? Entenent que no ho entendrà, però que la nostra tasca és ser responsables i ser coherents. El que no podem fer és, depèn de com bufa el vent, anar canviant, o depèn de com ho fan els altres. És igual com ho facin els altres. L'important és que el que fem nosaltres sigui una decisió conscient i que ens la creguem.
Sí, però, per exemple, en el llibre tu dediques també un capítol, no?, que titules com «És que tots ja tenen mòbil», no? Que és la gran pregunta que arriba en aquell moment. Què hem de fer? Posa'ns exemples, no?, en aquest cas.
Bueno, el primer que dic, i ho sé perquè a mi aquesta frase me l'han dit, és que no tothom té mòbil. Ens diuen això, però després tu investigues una mica i t'adones que no, que en realitat no tots tenen mòbil. El que passa que quan diem aquestes frases, fent aquestes generalitzacions, són molt pomposes, però a vegades rasques una mica i no hi ha tant de veritat. Després, en realitat, què és important? El que faci tothom o el que un cregui, sempre i quan sigui conscient. És a dir, hem de prendre les nostres pròpies decisions en base a una sèrie de circumstàncies, de la informació que tenim sobre, en aquest cas, del mòbil a un adolescent. Primera, el necessita o no el necessita? Depenent del nen, depèn d'on tingui l'escola, depèn si després els pares el recullen o tarda 6 hores en veure els pares, potser necessita mòbil o no en necessita. Per tant, hi ha un seguit de circumstàncies que haurem de valorar per prendre una decisió de si aquell mòbil és necessari o no és necessari. I un cop haguem pres aquesta decisió, n'hem d'estar convençuts i entendre que potser no ho entén o no hi està d'acord, però que la nostra feina de pares és decidir aquest límit i fer-lo complir. Llavors, no podem estar a expenses del que tota la resta facin, perquè que ho faci tothom no vol dir que tothom ho faci bé. O que sigui la nostra opció, perquè això del bé i el malament és molt subjectiu.
És molt relatiu, no? Clar.
Les circumstàncies d'uns nens no són les circumstàncies d'uns altres.
Jo crec que, Míriam, un dels valors que aporta el teu llibre és que fas mirar als pares i a les mares molt a ells mateixos, no? O sigui, tu t'esperes trobar un llibre que t'explicarà com posar els límits als teus fills i en aquí et trobes un llibre que, primer de tot, et diu, a veure, tu com estàs amb això dels límits, no? Com els tens tu posats?
Et fa qüestionar, no?
Et fa qüestionar a tu mateixa. I penso que això és el que et fa canviar la perspectiva, no?
És que és inevitable. És a dir, si la persona que té una relació amb els límits conflictiva, és a dir, per exemple, quan el conviden a algun lloc que no li ve de gust, no diu que no i va igualment per complaure, o quan la família li diuen de fer no sé què, que faci favors per aquell o per l'altre i, malgrat que no li vagi gens bé, que li compliqui la vida, diu que sí. És a dir, quan tenim dificultats a l'hora de ser-nos fidels a nosaltres mateixos i això, no?, relacionar-nos bé a l'hora de posar límits als altres, segur que els posarem malament als nostres fills. Segur que tindrem conflicte. Per tant, tot comença en un. I hem tingut problemes amb els límits molt abans de tenir fills. Segurament hem sigut uns nens, uns adolescents, uns joves i uns adults amb conflictes amb els límits abans de ser pares d'uns nens i d'unes nenes que ens costa posar límits. Per tant, aquesta revisió cap enrere per mi és imprescindible, perquè si no, comencem la casa per la teulada. I llavors passa allò, no?, que amb els nens intentem ser molt estrictes i posar els límits, però després els nens veuen com tu dius a la teva mare o al teu pare, sí, sí, vindrem, i penges el telèfon i dius, no em ve gens de gust, és que no sé per què hi hem d'anar. A veure, no t'estàs respectant, no? No estàs respectant, hi ha una hipocresia aquí que no em quadra amb el que intentes traslladar-me. I quan dic que hem de ser exemple, per mi això és molt important. El que duc és l'exemple, no tant el que diem, sinó el que veuen que fem.
Clar, perquè a més, ajudar-los i posant-nos nosaltres també aquests límits, no? Qüestionant, també els ajudem després doncs, a que ells posin els seus propis límits, no? I fins i tot empoderar-los, que tu dediques també un apartat, no?, a aquest tema, com hem d'intervenir els límits, no?, del nostre cos, també les relacions amb els altres.
Per mi això és molt important, eh? Tal com nosaltres també ens relacionem a l'hora de posar aquests límits amb totes les persones que ens envolten i amb totes les circumstàncies que vivim, els nostres fills van prenent nota. I, per tant, si nosaltres som capaços de posar límits i de dir, mira, no, ara necessito descansar, o no, mira, aquesta feina no la puc fer perquè això, si no, imagina't, doncs no em va bé perquè després estaré molt així o així, és igual, el que sigui. Els nostres fills ens veuen i van veient que és important escoltar-se, que és important respectar-se, que és important tenir-se en compte i que la voluntat de l'altre no passa per damunt nostre, no? Per tant, ells aprenen també a posar límits, és a dir, se senten validats a l'hora de ser ells qui posi límits a un amic que intenta abusar-ne, que intenta, doncs això, no?, manipular-lo, etc. I si ens ha vist dir no, també li serà més fàcil dir no.
Míriam, tu dius que hem de començar a posar límits des de l'inici, no?, des de que neixen les criatures, però què passa si ens arriba aquest llibre quan, jo què sé, la criatura té 12 anys i no hem posat gaire límits o gaire normes a casa i fem tard o encara es pot solucionar això?
Mira, jo sóc molt optimista sempre i penso que mai és tard. Mai és tard si hi ha voluntat i hi ha consciència. Per tant, el primer que hem de fer és adonar-nos que, bueno, durant 12 anys hem portat aquest tema a tranques i a barranques. Aleshores, un cop en prenem consciència, aquí toca informar-nos i formar-nos i canviar la manera de fer les coses. Segurament el nostre fill ens mirarà estrany i li semblarà raríssim el que de cop el pare o la mare fan. Però li hem de poder explicar. I jo li diria a un nen de 12 anys, tranquil·lament, li diria, mira, em sap molt greu, durant 12 anys no he sabut com dir-te que no. Em provocava molt conflicte dir-te que no a coses que tu volies però que jo sabia que no t'anaven bé, però n'he après, me n'he adonat i ara les coses canviaran. I em sap greu no haver-ho fet abans, però ara crec que és important i que necessites que jo actuï d'aquesta manera, encara que ara a tu et sembli que no. I malgrat que ens pugui en aquell moment doncs, semblar que el nostre fill protesta, que s'enfada, que no ho entén, etc., quan sigui gran, gran de veritat, i segurament tingui ell o ella els seus propis fills, s'adonarà de l'important que era aquest canvi de mirada.
Doncs el llibre Límits, que us recomanem, i també us recomanem una altra de les novetats de la Míriam Tirado, que en té moltíssims de llibres, el de en Kai i l'Emma, un aniversari emocionant, unes il·lustracions, Míriam, precioses, una història molt, molt bonica, que vols fer-ne més, no?, d'històries més del Kai i l'Emma, no serà l'única història que tens, no?
No, és una col·lecció que hem començat amb la Marta Moreno, que és la il·lustradora, i amb l'editorial Veda Blog. Jo tenia ganes de fer una col·lecció de temes quotidians, però des d'una altra mirada. Fins ara, les col·leccions de temes quotidians que hi havia estaven una mica obsoletes, eren fetes de fa molts anys, i la mirada cap a les famílies i cap a les temàtiques no hi havia gens de mirada emocional. I jo ho veia una mica desfassat. De fet, quan havia caigut a les meves mans algun llibre i intentava explicar-los a les meves filles, era com, ostres, l'havia de refer tot, no?
Perquè hi havia moltes canviant. Coses que...
Exacte, que ja no podia ser, no? I tenia ganes de com fer una actualització dels temes quotidians, en aquest cas un aniversari, no? El dia de l'aniversari, però reflectint molt el que passa sovint a nivell emocional, no? En aquest cas, doncs, que els pares estan nerviosos, que volen que tot surti bé, però el nen al principi està tan nerviós i tan impacient que va passat de voltes. Després, ser el centre d'atenció a estones també la clapara. totes aquestes coses que ens passen a tots sovint quan tenim nens petits i no tan petits, els dies dels aniversaris tenia ganes de parlar-ne i posant l'èmfasi en aquestes emocions, normalitzant-les, no? Que és normal i que això no vol dir que l'aniversari sigui menys bonic o un dia menys genial, sinó que, bé, doncs que d'emocions n'hi ha de molts tipus i que van i venen i que no passa res, que l'únic que hem d'aprendre és a surfejar-les.
Molt bé. I saps quin serà el següent de la col·lecció?
Sí, el següent surt al juny i la família se'n va de vacances, que sabem que vacances amb nens són de tot menys vacances de descans.
També hi ha moltes pujades i baixades d'humor, oi?
Exacte.
També ens toca surfejar, no? En realitat, a les vacances, a la vida en general. Doncs a vosaltres us recordem doncs, això, que la Míriam Tirado hi serà present a partir de les 6 de la tarda signant els llibres a la llar del llibre i nosaltres doncs, avui volíem parlar d'aquestes propostes, Míriam, i d'aquests límits tan necessaris que ens explicaves. Una abraçada, que vagi molt bé, molt bon dia.
A vosaltres, adéu.
Gràcies, adéu.